Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, bones, sóc en Manu Gavarre, també conegut com a Manu Marchoso, i això és La Roda Gitana. Pugeu al carro, que arrenquem. Catalans, catalanes i també tots aquells que encara teniu malsons amb la taula del 7 i l'anàlisi sintàctica, avui venim a trencar un tòpic que està més gastat que una pissarra d'escola pública. Els gitanos no estudien. Doncs bé, això és una mentida. I no només una mentida, sinó una veritat mal explicada. L'escola, tal com la coneixem, no fa tant que està oberta als gitanos. Durant anys, l'educació ha estat un espai que històricament ens ha deixat fora. I quan finalment se'ns ha dit passeu, no se'ns ha deixat ser. I amb això, volem dir que no se'ns ha explicat la nostra història, ni la nostra llengua, ni tampoc s'adequava al nostre modus vivendi. És a dir, no s'ha respectat ni la nostra identitat, ni la nostra manera de viure, ni la nostra manera d'aprendre. L'escola no ha parlat gitano, no ha preguntat ni per les nostres famílies, ni pels nostres costums, ni tampoc pels nostres somnis. Per això, l'educació no sempre s'ha viscut com una oportunitat. Moltes vegades ha estat una tria difícil per les barreres que comportava. Però tot això està canviant, no gràcies al sistema, sinó gràcies als mateixos gitanos, a nosaltres, que hem decidit entrar a les aules no per semblar-se als altres, sinó per fer-se un lloc tal i com som. Els gitanos estudiem, no ho fem per agradar ni per encaixar, ho fem per créixer, per saber i per decidir. I cada cop hi ha més. Cada any, més referents, més històries, més exemples. Cada cop la roda gira més de pressa. Així que avui a La Roda Gitana parlarem d'educació, però no de la que imposa, sinó de la que transforma. I per això, anem a començar. Anem a veure qui en sap la gent del carrer.
Hola, Manu. M'agafes que he deixat a la meva cosina a l'escola ara mateix. Per què em truques?
Un altre cop. Avui tocava estar atenta, que volíem parlar amb gitanos amb estudis avançats.
Doncs mira, aquí a l'escola encara no tindran un grau universitari, però els hi podem preguntar què volen ser de grans, et sembla?
D'acord, em sembla bé. Pregunta'ls-hi als nens a veure quines seran les professions dels gitanos d'aquí no tants anys.
M'he trobat a dues nenes que volen participar. Com us dieu?
Daniela, Emma.
Quants anys teniu?
13. 11.
Què voleu ser de grans?
Actriz o cantante.
Jo, veterinària.
Què us crida l'atenció d'aquestes feines?
Pues, para ganarme la vida, no sé.
Y a mí porque me gusta ayudar a los animales.
Molt bé, moltes gràcies. Hola, guapíssima, com et dius?
Júlia.
Quants anys tens?
8.
Què vols ser de gran?
Professora.
Coneixes algú que sigui professora?
Sí, de fet, la meva profe d'infantil era professora.
Hola, guapíssim, com et dius?
Em dic Ethan.
Quants anys tens?
12.
Què vols ser de gran?
M'agradaria ser futbolista professional o policia.
Coneixes algun policia o algun futbolista del teu entorn?
Del meu entorn, no.
T'agradaria ser el primer?
Sí.
Moltes gràcies. Hola, guapíssima, com et dius?
Diana.
Quants anys tens?
5.
Què vols ser de gran?
Doctora.
Coneixes alguna doctora del teu entorn?
No.
Moltes gràcies.
Mare meva, sí que tenim el futur assegurat, eh? Moltes gràcies, Victòria. Ets una crac. Quantes aspiracions que tenen els nostres petits, i estem segur que ho aconseguiran, com també ho han fet les persones que ens acompanyen avui. Ells són persones gitanes que han seguit una carrera acadèmica potent i que ens podran parlar, en primera persona, sobre quines són les barreres i les oportunitats que s'han trobat en aquest camí que els petits tot just comencen. Avui tenim amb nosaltres a dues persones que ens estimem molt, Aaron i Alba. Bones.
Hola, bones.
Com estem?
Molt bé.
Encantats que estigueu aquí. Explica'm-nos una mica qui són Aaron i Alba.
Bueno, jo sóc l'Alba Fernández i bueno, el meu camí en quant al tema d'estudis va començar a... Bueno, jo vaig triar el camí de fer un batxillerat científic, diguem. Tenia algunes assignatures que es veien com el batxillerat d'homes. Vull dir que va ser un camí difícil i al final vaig fer un cicle formatiu de grau superior, que és Laboratori de Diagnòstic Clínic, que ara ja no es diu així, perquè tinc molts anys.
No, tampoc tant.
Soc del 83. I clar, Sí que vaig tenir una formació en cicle superior de tema sanitari, però després vaig tenir unes inquietuds més pel tema social. I crec que va ser perquè la meva família sí que eren persones activistes. Són persones activistes. El meu pare, Rafael Perona, el meu oncle, que en pau descansi, la Paqui Perona, i molts referents que he tingut, no solament de la família, sinó del meu entorn. I em vaig anar pel camí de les ciències més socials. I actualment, ara als meus 41 anys, he començat el camí de fer psicologia. Un camí amb alguns murs, potser, i amb moltes càrregues familiars, però bueno, ahí vaig.
Carai, Alba, quina introducció, i ens has posat en situacions de seguida, eh? Aaron, com va ser des de la teva perspectiva?
Bueno, doncs jo sóc l'Aaron, un gitano català de Manresa, que em vaig casar molt jove, amb 17 anys, amb 18 era pare, amb 18 vaig començar a ser candidat a pastor, i després de passar la meva etapa com a candidat a pastor, que sol ser de 5 anys, em trobava ja amb 3 fills, concretament amb un fill i dues filles, i amb una situació laboral doncs nefasta, perquè el meu currículum era un desastre. Vaig deixar els estudis als 11 anys i ni tan sols em vaig inscriure a l'institut per treure'm l'ESO. I llavors, amb aquesta situació, i com els estudis bíblics se m'havien donat bastant bé, i la Bíblia considero que és un llibre bastant complex, doncs alguna gent del meu entorn em va començar a animar a iniciar estudis. En aquells moments, el Pla Integral del Poble Gitano, bueno, actualment també el fa, feien el curs d'accés a la universitat per a majors de 25. M'hi vaig apuntar. Afortunadament, gràcies a Déu, vaig aprovar, vaig entrar a la universitat i em vaig treure el grau de sociologia amb molt bones notes, gràcies a Déu, i des de llavors la veritat és que m'ha canviat la vida.
Clar, són dues perspectives diferents, perquè tu, Alba, per exemple, a quina edat vas començar? En quina edat i en quina situació vas començar a voler estudiar?
En el meu cas, va haver un stand-by en el qual jo vaig començar a treballar aquí a la FAGIC, i tot seguit sí que vaig veure la necessitat de formar-me en quant al tema social, perquè és l'àmbit on treballo. I quan vaig començar va ser ara als 40 anys. Amb el qual comencem també amb les mateixes barreres que el company, que l'Aaron, però crec que amb més obstacles. I crec que els obstacles venen en quant al tema de gènere, dels rols femenins i masculins, en quant a la criança dels fills i les filles.
Completament d'acord amb tu, Alba. De fet, jo sempre he dit que jo he estudiat a costa de les dones de casa meva. Perquè durant els anys en els que jo vaig estar estudiant, que van ser 5 concretament, el d'accés i els 4 de carrera, jo durant aquells 5 anys em vaig desentendre de moltes de les tasques que em tocava fer com a pare. Me n'anava al matí a treballar, durant un temps van ser companys tuyo de feina aquí a FAGIC, sortia d'aquí i me n'anava a la UAB a estudiar el grau, amb la qual cosa jo arribava a casa meva a les 9 del vespre, a les 10 del vespre, i havia sortit a les 8 del matí. Per tant, l'Aaron ha pogut estudiar gràcies a la Coral, que és la meva esposa, a la Sisqueta, que és la meva germana, i a la Mari, que és la meva mare.
Molt bé que l'Aaron reconegui que ell ha tingut més facilitats i més privilegis a l'hora d'estudiar gràcies a les dones de la família, perquè aquestes facilitats que ell ha tingut són privilegis que tenen realment els homes, i no em refereixo als homes gitanos, sinó als homes en general. I és una problemàtica que tenen la majoria de les dones, siguem gitanes o no gitanes. Que vull dir que quede clar això, de que no estic parlant d'un machisme solament del poble gitano.
És un problema de l'estructura de la societat,
sí,
no del poble gitano.
Jo crec que va de...
Exactament. I està bé que ell ho reconegui i que li doni aquest lloc a les dones de la seva família.
Quina educació podria rebre un gitano abans dels anys 80?
Vale, jo estic prop dels anys 80, però vaig néixer al 83. Con lo cual, lo de vieja, ojo. Sí que és veritat que dels anys 80 el poble gitano patia una discriminació i un antigitanisme. Mm-hmm. però encara als anys que estem, al 2026, continuem amb aquest antigitanisme. Sí que és veritat que als anys 80 he repassat, que l'he dit al company Aaron, uns vídeos que van sortir de dos episodis on pares d'una escola es van manifestar perquè nens gitanos no accedeixin a l'escola. Vull dir, està el cas de la Manxa Real, està el cas d'una altra escola de Madrid, i són vídeos que jo recordo que em van impactar, perquè deia, són nens, com és possible que nens que volen accedir amb les mateixes garanties i el mateix dret per suposadament integrar-se, que és aquesta paraula tan perversa que té la societat per nosaltres, no li vulguin acceptar en una escola, que realment és un dret de tots els nens i tots els nenes, gitanos i no gitanos. I clar, jo recordo això, que em va impactar de veure com li deien que va venir la Guàrdia Civil i com li deien als nens assassinos i paraules molt desagradables i no volien que... De fet, crec que només van anar a l'escola aquell dia 5 nens i era perquè eren els fills dels professors.
Que fort, que fort. Clar, estava molt més complicat, no, Aaron?
Clar, igual que la Alba, jo sóc una mica més jove que tu, Alba, però no, sóc del 92, tampoc. No he viscut aquesta època, igual que tu tampoc l'has viscut com a tal, però recordo un d'aquests vídeos, és un dels mítics discurs d'un dels grans referents del poble gitano, que és Juan de Dios Ramírez Heredia, en el que surt dient podeu cerrar-nos les escoles, podeu discriminar-nos, però sempre seguiremos siendo gitanos. I ho fa amb un art en quant a la homilètica i el discurs fora de lo normal, no? Però aquell vídeo és molt impactant. De fet, recordo que entrevisten amb alguns pares, però fins i tot amb alguns nens. Recordo una nena en un d'aquests vídeos, una nena de 7, 8 anys, 6 anys, no sé, una nena petita. I què te parece? Li pregunten, que los gitanos vengan a l'escola. Pues si nuestros padres lo ven mal, pues nosotros también lo vemos mal. Algo així deia en aquell vídeo. És a dir, com una nena petita ja té aquesta... No hi ha aquesta maldat, perquè no hi ha malícia, sinó que el que hi ha és una inculcació per part dels pares de l'antigitanisme. Per tant, en els anys 80 i anteriors ho han tingut molt més difícil que nosaltres. Això vol dir que nosaltres ho tenim fàcil? No. Per què? Perquè l'antigitanisme té una virtut d'efecte per nosaltres, però té una virtut, que és la virtut de saber-se adaptar als moments i als temps.
Clar, l'antigitanisme és una barrera.
Totalment, totalment. L'antigitanisme seria considerat, no, això és el que diu la Unió Europea i els acadèmics, no, com la forma de discriminació cap a allò que és gitano o sembla gitano. I l'antigitanisme és resilient, s'adapta als moments. De fet, avui en dia podríem parlar d'antigitanisme a les xarxes socials. Això no existia abans, però existeix avui en dia, perquè l'antigitanisme, com està en l'estructura de la societat, és capaç de ficar-se en qualsevol lloc. I avui en dia no anirem a estudiar i a la classe de psicologia el batiran gitana de merda. No, no t'ho faran, perquè políticament és molt incorrecte i seria difícil que et facin això. Però trobaràs moltes altres formes de discriminació o ens trobarem moltes altres formes de discriminació de les quals us en podem parlar perfectament.
Sí, en la línia que diu l'Aaron, sí que aquest racisme pervers que està en el discurs i és molt invisibilitzat, que és el que... Ah, sí, eres gitana, no lo pareces.
Aquesta és la
com
mítica.
Dient, tranquil·la, no ho sembles. I tampoc, dins l'imaginari col·lectiu, el que ells pensen, o la resta de la societat pensa que és gitano i correspon físicament o per tema de trets culturals, no els s'hi casa amb tu, t'esclouen. Però sí que veus, com digo jo, los toros desde la barrera, de com tu reps aquell racisme i com ho vius, i tu com passes de vegades invisibilitzada i escoltes barbaritats. És a dir, inclús no solament discurs d'alumnes, de companys, sinó discursos del propi professorat. Ell ha dit que l'antigitanisme està, i com nosaltres, com si fossin camaleons, ens adaptem i sobrevivim a aquest racisme, però és un racisme completament estructural, que està en totes les formes de la societat i és una forma de violència institucional, i que està molt normalitzada a la societat, també en forma d'acudits. En quan s'enteren que ets gitano o gitana, comencen els acudits. I clar, el tema de fer acudits amb un col·lectiu, amb un poble que realment està discriminat, no té gràcia, vull dir...
Clar, ens heu parlat de l'antigitanisme, que és una barrera molt importantíssima. Quines són les barreres que us heu trobat vosaltres en el vostre camí acadèmic?
Clar, lògicament, totes tenen a veure amb l'antigitanisme. Ara bé, hi ha el que es coneix com interseccionalitat de les desigualtats, és un concepte que s'utilitza més en el feminisme, però que és molt útil per parlar de la discriminació del poble gitano. Aquest concepte l'introdueix Kimberly Crenshaw, crec que es deia, era una acadèmica negra, no recordo, crec que he dit malament el nom, però... ella ho introdueix des del punt de vista del feminisme, però aquesta interseccionalitat de les desigualtats és quan diversos eixos de desigualtat es donen a una persona. Què passa? Els gitanos, per ser gitanos, pateixen una discriminació per ètnia, però normalment això s'acumula, en el meu cas ha passat i en el cas de la majoria, en una situació d'exclusió social o pobresa, que ara la paraula pobresa no es vol dir exclusió social, però a l'eix de l'exclusió social també afecta. A l'eix de no tenir referents acadèmics. Llavors, totes aquestes barreres acaben donant amb uns resultats acadèmics nefastos a nivell general en el poble gitano.
Alba, tu què hi penses?
Sí, aquest tema de la intersecció sí que va sorgir...
I en el cas de les dones encara més, clar.
Sí, sí, i són tots els factors que travessen la persona de cara a no tenir la mateixa oportunitat d'accedir.
Clar, perquè, per exemple, quin paper ha jugat el vostre entorn a l'escola o a la universitat? Les vostres barreres han sigut aquestes, però com es viu des de la pell d'un gitano, realment?
Mira, jo crec que en el meu cas em va salvar que jo vaig anar a l'institut, que és on realment vaig veure el canvi d'anar a l'escola amb gitanos i gitanes a... no hi havia cap, només jo, i sí que a mi em va salvar que vaig anar amb una nena, amb una companya de classe que era també de la mina, d'origen del Marroc, i eren com les dues minories que anaven a l'institut. I llavors crec que les dues no van patir aquesta solitud. Vaig fer una mica pinya amb ella i em va ser molt més fàcil estudiar perquè eren potser les dues minories que anaven sent dones, sent gitanes, sent del barri de la mina.
Quins canvis creieu que hi hauria d'haver en el sistema educatiu perquè fos més atractiu pels joves gitanos?
Jo crec que hi ha una manca de representació o no s'explica la història del poble gitano com que en som part de la societat. Com per part de la societat majoritària està el discurs com que som una part marginal de la societat i ho associen sempre a pobresa o a exclusió social. I sí, al tema de l'exclusió social, però no hi ha explicada la història del poble gitano. Hi ha molta desinformació i no entenc si som part de la societat. I, de fet, celebra ara els 600 anys de l'arribada del poble gitano a la península ibèrica. Com és possible que no hi sigui els llibres de textos? Per què les meves filles això no ho poden estudiar? I la resta de la societat, vull dir.
Molt bé.
Clar, jo trobo en la línia del que diu l'Alba, al final aquest problema és un problema multicausal. Aquests problemes grans mai tenen una sola causa, un sol culpable, no? L'estructura, per una banda, educativa, que no inclou doncs història o cultura del poble gitano en els currículums, quan s'hi inclouen moltes altres coses culturals. Això és un problema. I després també tenim problemes individuals. Al final, l'acadèmia la formen persones, professors i professores, que tenen la seva motxilla de racisme, les seves vides personals, i totes aquestes coses van generant uns resultats acadèmics en el poble gitano no favorables, que generen o porten com a conseqüència no tenir referents. I no tenir referents, per mi, és la pitjor de les coses. Si no hi ha referents, no aconseguirem anar cap a millor amb els resultats acadèmics.
I aquests referents també que s'observin per part del professorat. perquè aquestes persones tampoc tenen referents del poble gitano que estudiïn. Ho veuen com... I tenen uns discursos, no de tots, estic generalitzant, no. Condicionants vers els nens i les nenes. És a dir, bueno, tampoc hace falta que t'esfuerces tanto perquè, total, te vas a casar temprano o te vas a dedicar a algo en concreto que no hace falta que tengas tantos estudios o a nivell acadèmic no t'esfuerces tanto. Sí. I com ha dit l'Aaron, són diferents factors que travessen aquest èxit educatiu. No hi ha èxit educatiu si no es treballen des de diferents bandes. És a dir, de cara a tenir referents, de cara a tenir un discurs que no sigui antigitano i una mirada també una mica interna de cara a nosaltres mateixos de fomentar que l'educació és el futur.
Clar, cada cop també ens trobem a referents. Vosaltres sou uns per mi i pels que vindran. Però qui van ser els referents per vosaltres? En aquella època potser ho teníeu més complicat.
Per mi els referents, ja ho he dit abans, potser són la meva família com a persones activistes i autodidactes que s'han anat formant a poc tenint ganes, tenint aquest esperit de lluita. I potser jo, a través dels estudis, poder perfeccionar, sona una mica així, però poder...
Millorar,
sí. Aquestes intervencions o aquesta lluita contra l'antigitanisme. I no solament lluitaven contra l'antigitanisme, sinó que lluitaven pels drets de tothom.
Clar, jo en el meu cas haig de dir que realment tinc referents familiars, però els tinc lluny. Jo tinc una cosina germana, que és Ana Jiménez Adelantado, que si no va ser la primera gitana doctora d'Espanya, devia ser de les primeres, perquè de fet està jubilada ara, que s'ha prejubilat, i ella va ser doctora en sociologia, és doctora en sociologia. Perdó, en antropologia. I és la meva cosina germana, però els tinc a Castelló, jo a Manresa, i no hem tingut aquell contacte tan proper. La veritat és que quan jo començo a estudiar, sobretot començo a estudiar per una qüestió de necessitat, de no tenir obertes les portes del mercat laboral. Aquesta és la principal motivació que em porta a estudiar. Quan començo a estudiar, em començo a trobar amb referents, amb altres... Però sobretot els meus referents van ser, més que gent d'èxit, els meus companys amb els que estàvem estudiant junts. El Lolo de Martorell, que es diu Manuel Fernández, com el teu pare. El Lolo de Martorell va ser el que em va obligar a estudiar. Has de venir, compadre, a ti se te darà bien. Va ser el que més em va obligar. El Paco Vargas de la Mina, que ell ja tenia, perquè ell tenia batxillerat o un grau superior, crec que era un grau superior, però quan va veure que ens apuntàvem tots, jo vinc a la universitat amb vosaltres. I vam anar junts a la universitat. De fet, a la mateixa aula, fent sociologia, estàvem jo i el Lolo, i fent polítiques estava el Paco, a la mateixa facultat. Tots aquells companys amb els que vam compartir temps, el Jorge de la Mina, tota aquesta gent van ser els meus referents. Tot i que no tenien èxit en aquell moment, avui en dia el tenen, però en aquell moment no el tenien, van ser els meus referents reals.
Doncs ja estem arribant a la recta final d'aquesta xerrada que ens està agradant molt, estem aprenent molt. Però volem parlar de futur. Si us dic com veieu el futur acadèmic dins del poble gitano, quina és la primera paraula que us ve a la ment? O en què penseu?
Jo crec que amb una suma d'esforços, potser com esperança.
Una paraula que va molt associada al poble gitano és lluita. Seguirem lluitant. Sempre posaran barreres, però nosaltres seguirem lluitant.
Sí, lluitant, home. Resistint. Sí. Som un poble resilient, ens adaptem, ens camuflem de vegades. Vull dir, tot això lligat a la lluita i a resistir.
Moltes gràcies, Alba, Aaron. Ha sigut tot un plaer. Crec que ha estat molt interessant i que pot servir realment perquè hi hagi canvis. I si ens escolta... que ens ha d'escoltar, des d'aquí l'animem a que tiri endavant perquè realment és una sortida. Moltes gràcies també per ser referents per nosaltres i pels que venen. Us desitgem molta sort amb els vostres projectes, en tot el que tingueu i us esperem molt aviat aquí, a la Roda Gitana.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Paios que m'esteu escoltant, si veieu un gitano a l'escola, està pel mateix que vosaltres, per aprendre. I gitanos que m'esteu escoltant, seguiu estudiant perquè hem de seguir trencant aquests estereotips. Moltes gràcies per escoltar el capítol d'avui. Ens veiem al següent. Adeu!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.